quan em fico dins del mar a mitjanit. Sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut. La pols que s'ha ordenat en mi va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut.
Part d'un tot és Mazzoni en Judith Nederman. Hem arribat fins a les 12 i un minut. I és aquell moment que comencem ja el que és la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora que ens portarà fins al punt de la una. L'obrim sempre amb l'abans de l'informatiu que ens porta l'Abel. L'Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota.
D'on?
Ah.
Molt bé, saludats homes i dons, el moment de saber quines seran les notícies que tractarà avui l'informatiu al punt de la una.
Amb sintonia d'informatiu comentarem com l'Alfolí de la Sal és candidat al Premi de Millor Museu Europeu 2019.
Carai.
Guardó de l'European Museum Forum.
Seriós,
Molt seriós. Molt seriós. El premi té per objectiu donar a conèixer a nous museus, sobretot aquells més innovadors. Val a dir que aquesta setmana un jutge d'organització d'aquest Fòrum Europeu de Museus ha visitat l'Escala, ha visitat l'Alfolí i se n'ha endut, esperem una molt bona impressió. Ves que el mes d'abril de l'any vinent, quan es faci el veredicte públic, no es digui Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala, millor museu europeu 2019.
Carai, després sí que no hi cabrem. Després sí que hi haurà una cua fins a la platja.
Sí, llavors amb tot el que ens hem gastat per restaurar-lo, llavors haurem d'eixamplar la porta perquè no passarem.
Exacte.
No podrem entrar-hi. Tema aquest d'obertura. Aquesta candidatura, de moment, no és res més que una candidatura. Però compte que no tots els museus hi accedeixen, a aquestes candidatures. Tema 2. L'escola, l'Escolapi i l'Institut El Padró de l'Escala han fet activitats relacionades amb la Setmana del Clima. A l'Escolapi s'ha tancat aquestes activitats amb la lectura d'un manifest i una manifestació a l'interior de l'escola. És a dir, amb pancartes i crits i lemes ben concrets per a la defensa del clima i del planeta, avui s'ha tancat aquesta setmana d'activitats a l'Escolapi. A l'Institut, més o menys semblant, però no tant de regust de manifestació. Ha estat senzillament una concentració, podem dir-ne, tots els alumnes del centre concentrats a la pista poliesportiva, mentre una delegació de tots els cursos feien lectura del manifest, uns poemes i un llistat d'iniciatives particulars i que tothom pot aplicar des de casa seva per fer una mica de bé al clima. Quasi una seixantena de músics formaran aquesta nit la Gran Cobla Escalenca, en la quinzena nit de músics i compositors de cobla de l'Escala. Com a novetat respecte a anys anteriors és la ubicació d'aquesta festa. L'audició de sardanes d'aquesta nit de músics es farà a la punta, no pas a la riba, com s'havia fet els últims anys, no pas a la platja, com es havia fet en les primeres edicions.
Serà curiós per veure aquest escenari, com respon en aquest esdeveniment.
Ja ho crec. Esports, en repàs a l'agenda del cap de setmana. Avui comença la temporada 2019-2020 pel que fa a la superdivisió de tenis de taula. Ahir en vam fer un tastet, avui en acabarem de parlar, repassant també la resta de compromisos esportius d'equips escalencs. A l'agenda, tot allò que hi ha al cap de setmana, a la previsió, una ullada a la meteo del cap de setmana, que diuen Sergi, serà un cap de setmana de molta bonança, tot i un impàs amb més núvols dissabte al matí. Just després de l'informatiu, els suplements on amics amb l'Ivan García, posant protagonistes i detalls a l'actualitat esportiva.
Molt bé, doncs aquestes són les notícies que tractarà l'informatiu al punt de la una. I Abel, doncs gràcies i t'esperem ja a aquella hora per anar ampliant continguts.
D'acord, doncs fins a la una.
Bé, doncs aquesta era l'abans de l'informatiu que ens portava l'Abel, els temes que podrem escoltar a l'informatiu. També després, recordin, el Zona Mixta, tota l'actualitat esportiva amb Ivan García. Molt bé, doncs teníem pendent aquest àudio, teníem pendent aquesta secció, més que àudio, aquesta secció, aquestes emocions de Montse Hidalgo, que avui aborda la manera de superar les dificultats seguint els exemples de la pel·lícula Mala Hierba. L'escoltem? Vinga.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
No hi ha males herbes ni homes dolents. No hi ha més que dolents cultivadors. Aquesta frase de Víctor Hugo dona títol i sentit a la pel·lícula francesa Mala Hierba, dirigida, escrita i interpretada per Cairon l'any 2018 i que avui ens permetrà saber com superar les dificultats. Maria Palacín és doctora en psicologia, és directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona i ens acompanya un dia més. Què tal?
Molt bé.
Ens fixem en una idea sobre la que gira la trama de la pel·lícula.
No es un centro de ocio en absoluto. Es un proyecto para niños con dificultades.
¿Y eso qué es?
Elegimos a 12 niños expulsados varias veces del cole y les ofrecemos unas prácticas durante las vacaciones. Es su última oportunidad.
¿Y son 12?
No, solo han venido 6. Y tienes que quedarte con ellos hasta que venga tu reemplazo.
¿Es todo?
Es todo. Ah, un detalle. Es obligatorio que vengan el primer día. Normal, ¿eh? No vendrían, aunque no me gusta ser estricto. Un educador debe hacer que quieran volver todos los días, así que asegúrate de que vuelvan mañana para comenzar a trabajar con él.
Vale, lo intentaré.
No lo intentarás, te asegurarás. Si no vuelven mañana, te denuncio.
¿Y qué hicieron para que les echasen?
Hablar en clase, peleas, insolencias, faltas, portar armas, depende.
¿Ausencias? ¿Se reprocha a un alumno que falte a clase y se le castiga aún más?
¿Ha dicho armas y te fijas en las faltas?
Os están esperando.
Parece una cárcel.
No, es un viejo taller técnico reformado. Ah, Guael, otra cosa. Si se portan mal, no olvides que un niño que causa problemas es un niño que tiene problemas.
Saber la causa ajuda a resoldre aquests problemes?
Saber la causa doncs, facilita molt comprendre, no? La comprensió i entendre el que es sent, el que li pot passar. Hi ha almenys la meitat de la possible solució, no? De poder doncs, facilitar opcions i alternatives. Però aquesta frase que diu el Víctor, un nen que causa problemes és un nen que té problemes, no? De vegades potser el món educatiu, els professors, potser se'ls oblidi bastant aquesta frase, que és una frase bastant potent, no? I vam parlar en un programa anterior de la importància que d'establir aquest vincle entre l'educador i entre el nen. Ja en tota la pel·lícula es va veient com el protagonista, el que fa de professor, té dos tipus de relacions amb els nois. Una, que és la majoritària en la pel·lícula, que és de grup, és a dir, té un tipus de comunicació grupal que emplea, doncs, utilitza el sentit de l'humor, d'alguna manera és molt imaginatiu, molt creatiu, intenta, doncs, d'alguna manera uniformitzar bastant el grup i que s'ajudin molt, però també aquest educador fa una tasca molt, molt important, i és establir vincles individuals, interpersonals, de cada un d'ell amb cada una de les persones. És una pel·lícula que és molt recomanable, doncs, que la puguin veure els professors, no? Professors especialment de secundària, que és on més problemes poden haver.
En una de les classes, el protagonista fa veure als alumnes que els problemes de vegades neixen de les circumstàncies, però es mantenen per raons sense gaire sentit.
Los barrios del norte y los barrios del sur son de viviendas protegidas?
¿Qué tiene que ver?
Pues que vuestros padres no eligieron vivir allí. Es lo que les dieron. Podríais ser cada uno del barrio del otro. Incluso del mismo barrio y pelear juntos. Si queréis pelearos, pelearos. A mí me la fuman. Pero técnicamente peleáis por unos buzones.
Si no tenemos buzones.
Dos nois que pertanyen a bandes enfrontades, ben bé sense saber els motius, no?, que els enfronten.
I aquí hi ha una lliçó extraordinària, perquè està dient... La casuística ha fet que tu visquis en un lloc i tu en un altre, i simplement per aquesta raó, doncs, hi hagi aquesta oposició, aquest enfrontament, no? Podríem dir el mateix, doncs, de les persones que viuen, no sé, entre Tarragona i Reus o Sabadell-Terrassa, aquestes rivalitats de vegades, simplement per el lloc on has nascut, per el color de la teva pell, pel cognom que tens, per el que sigui. I està dient lo absurd que és tot això, no? I està anant una miqueta més enllà, perquè tot això té molt a veure amb una manipulació externa, social, político-econòmica, que no depèn de nosaltres, sinó que depèn de pues, algú que li ha interessat que aquests barris, doncs, estiguin, quan més estiguin enfrontats ells, doncs, menys problemes es poden tenir en relació a la gent que mana, no?, a la que té el poder.
Tot i que pot semblar un tòpic, aquests joves aprenen un dia que la mirada és important a l'hora de sostenir els arguments.
Como ya hemos ayudado a Jimmy con sus problemas de comunicación, le toca a Nadia.
¿Qué dices? Yo no tengo problemas de comunicación.
Decidme sus cualidades, por favor.
Es inteligente.
Lo sabe todo.
Es maravillosa.
¿Lo ves? No tengo problemas de comunicación.
Ahora sus defectos.
Muy pesada.
Se lo tiene creído.
¿Qué decís? No soy pesada, pero si tengo razón, tengo razón. Es normal, ¿no?
Nadia, ¿qué ves aquí?
Un pato.
Vale, ¿y los demás?
Un pato.
¿Todos veis un pato?
Yo también, sí.
¿Y algo más?
Yo veo un conejo.
¿Un conejo?
Pues sí, fíjate. Se ve muy
sí,
bien.
Sí, es un conejo.
Sí, está muy claro.
¿Dónde?
¿Qué decís? Es un pato.
Ludo, ¿tú qué ves?
Pues un conejo. ¿Ves el pico de tu pato?
Sí.
Pues son las orejas del conejo.
Eso.
Ah, es verdad. Entonces es un pato conejo.
No es un pato conejo. Para unos es un pato y para otros es un conejo. Y si no decís lo mismo, ¿quién tiene razón? Ja ves, no hi ha hechos, tan solo hay interpretaciones.
Sembla molt fàcil de dir, però molt més complexa d'assimilar les interpretacions personals.
Són com cada un mira per les seves ulleres, no? El món es mira cada un des de la seva punt de vista i interpreta aquesta realitat que ens toca viure de maneres diferents. Amb un exemple preciós està posant sobre la taula aquest tema, no?, que és la diferent manera d'interpretar una mateixa realitat, els diferents tipus de mirades i la dificultat de la comunicació. En tota la pel·lícula està utilitzant sempre tècniques psicològiques, perquè aquesta és una tècnica, un test molt habitual en la psicologia clínica, per la interpretació, no? Qui veu una dona jove o una dona vella, qui veu un pato o un conejo, no? En aquest exemple. Però la tècnica que està utilitzant en aquest cas és una tècnica grupal en la qual el grup, la resta, han de dir coses bones, positives de la persona i dolentes també, no? O sigui que es nota que aquest director té una experiència de psicologia o d'haver viscut en un ambient bastant terapèutic o clínic almenys, no?
El jove protagonista va ajudant un per un els alumnes al seu càrrec. Hi ha un moment en què una de les noies li explica el seu problema.
Fue hace mucho. Y no volvió a pasar. Intento no pensar en ello, pero siempre vuelve. Y fue solo conmigo. No tocó a mis hermanas. A veces, cuando era pequeña, mi familia me mandará a la mierda si lo cuento.
Claro que no.
Me odiarán.
Nadie te odiará.
No quiero denunciarlo.
Habla con alguien en quien confíes.
¿Con mi madre? ¿Y si no me cree?
Te creerá.
¿Y si no hace nada?
Lo haré yo.
Davant una situació tan difícil com aquesta, és bo explicar-ho, Maria? És bo confiar en algú?
Sí, és necessari. El sol fet d'explicar-ho ja té un efecte terapèutic. En els problemes d'estrès posttraumàtic, quan una persona víctima ha sofert doncs, una situació de victimització, de trauma, la intervenció més important és la que es fa a les 24 hores següents de la situació de crisi. I aquesta intervenció es basa bàsicament en explicar, en poder fer parlar a la víctima del què ha passat, del què ha sentit, del què significa, del com se sent i de tot el que vulgui parlar. Clar, quan un fet ja ha succeït doncs, fa molt de temps, és més difícil perquè aquesta porta tancada costa més d'obrir quan més temps passa. Per això, encara que ha passat molt de temps, el fet de parlar és una porta que comença a obrir-se i té un efecte terapèutic de desfocament que es va entrenant i costa menys tornar a explicar i poder saber i sentir-se un, no? Vas perfilant, perquè el fet de parlar és com tu et penses a tu mateix. Llavors, d'alguna manera, a l'anar parlant vas repensant-te i això també és un treball personal d'explicar-te el procés, no? i de com el vius. I això és important. O sigui que sempre és bo parlar.
Mala hierba, la pel·lícula que ens ha ajudat a aprendre. La setmana vinent, un nou capítol. Maria Palacín, serà fins llavors. Gràcies.
Aquí estem.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
La Montse Hidalgo ens ha portat aquestes emocions, la secció de cada divendres amb el cine com rerefons i avui abordant la manera de superar les dificultats seguint els exemples de la pel·lícula Mala Hierba del director Queiroz de l'any 2018 amb sempre la col·laboració de la doctora en psicologia Maria Palacín. Bé, posem tot això, ho maridem amb música, aquesta música dels que sempre ens serveix per passar d'una secció a l'altra. Aquesta vegada amb San Josex, ens escoltàvem a Sony, un bisbalenc, escoltem ara un altre bisbalenc. Com és San Josex amb aquest No hi ha mirades?
D'abans no hi ha grans festes ni trons ni llams, no hi ha receptes, no hi ha sopars, no tinc espelmes pels meus altars, no hi ha esperances com les d'abans, no hi ha futur sense un engany. Però jo vull creure, vull somiar que un futur meravellós arriba. No hi ha veritat, no hi ha sorpreses ni convidats, ni les fugides, no, són com abans. No hi ha més terres als oceans, als oceans. No hi ha esperances com les d'abans. Però jo vull creure, sí, vull somiar que un futur meravellós arribarà. No hi ha esperança com les d'abans. No hi ha futur sense un engany. Però quan et busco, t'estàs girant. No. Quan res no quadra, tot plegat és un engany.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí al més calent a l'Aigüera, 12 i 21 minuts. Anem al rentaplats. Cada divendres tenim aquests plats que rentem de notícies que han donat a l'informatiu. La paraula, el número, el noi, la noia, com a protagonistes, l'anxova com a notícia bona i la vaca tremolosa com a no tan bona. I comencem per la paraula. La paraula composta Camí de Ronda, l'educació a l'escala a principis del segle XX, amb un dossier de l'Escola de l'Ave Maria encatxal el número 9, Camí de Ronda, que després d'un any de no haver-hi aquesta publicació ha tornat ara amb aquest especial dedicat a les escoles, a l'Escola de l'Ave Maria. Camí de Ronda, la paraula. El número 1616, és a dir, 1616. I per què? Perquè són els euros que es va fer de la botifarrada de la Festa Major que es destinaran, com sol ser habitual, a la lluita contra el càncer. Tot el que es recull d'aquesta botifarrada, fet, passat tots els comptes que hi ha d'haver-hi, el que sobra, doncs el que es va recaptar, va destinat a la lluita contra el càncer, l'associació escalenca de la lluita contra el càncer, i també han dit els que se'n cuidaven, els que fins ara, el grup de gent que fins ara la portava a terme, que aquest era l'últim any, que ells ja ho deixaven i esperaven, doncs, que sortís algú que es volgués fer càrrec d'aquesta activitat, d'aquesta botifarrada que es fa després del pregó a la plaça Víctor Català. Això és el número, el 1616, aquests euros destinats a la lluita contra el càncer. En quant al noi i noia, aquesta vegada la noia, perquè el senyor femení es reforçarà aquesta temporada amb una jugadora que, per motiu de ser mare, ho va haver de deixar després d'haver estat tota la vida jugant a bàsquet. És l'Eva Guinart, que torna després de ser mare, torna una altra vegada a reforçar l'equip sènior femení del Club Bàsquet L'Escala. I en quant a la bona notícia, és la que va portar a terme el Club Nàutic L'Escala, que va celebrar la seva primera neteja de costa, una activitat inicialment programada per fer neteja submarina a l'entorn de la platja de la Creu fins a la punta de l'Olla, però, degut al temps, no es va poder fer. Per la part de baix sí que es va fer, doncs, per la part de dalt, i esperem, doncs, que sigui ja una activitat clàssica en el calendari i que s'hi sumin també més entitats en aquesta neteja, ja sigui tant per la part submarina com per la part de dalt. Molt bona iniciativa del Club Nàutic L'Escala, Club Nàutic L'Escala, que mereix l'anxova. I la vaca tremolosa, doncs, aquesta setmana tornem sempre el que reivindiquem des d'aquí, doncs, tots a les persones que tenen, els donem a les persones que tenen els nostres presos, els nostres polítics a la presó i també a l'exili, i a la vegada hi afegim el lamentable espectacle que vam poder presenciar ahir al Parlament de Catalunya. Tot això, la vaca tremolosa. Bé, doncs, abans de posar-los allà al rentaplats i deixar aquests plats nets per la setmana que ve, direm que la paraula és camí de ronda, el número és en 1616, la noia com a protagonista és l'Eva Guinart, l'anxova en el Club Nàutic L'Escala i la vaca tremolosa, una vegada més, els personatges que tenen els nostres polítics a la presó o a l'exili. Bé, i tornem una altra vegada a la música, aquesta vegada amb una persona que tan sols necessita una guitarra per animar tota una festa, i és curiós veure que un dels seus vídeos, sobretot el Canet Rock, que diries, què hi fa aquesta persona al Canet Rock? En prop, déu-n'hi-do, la gentada que el segueix. Aquí a l'Escala també l'hem tingut alguna que altra vegada, a un te'l tenen i no falla mai, penso que ja fa, porta molts i molts d'anys, és a Viladamat. Estem parlant de Miquel del Roig. Miquel del Roig, micro, guitarra, i endavant, endavant, que com ell ja s'encansi, com ell digui prou, ja s'acabarà. Però aquest home té repertori per rato. D'un dels treballs discogràfics que va enregistrar té aquesta cançó que diu que sempre ens quedarà l'Empordà.
Ah!
Miquel del Roig. Sempre ens quedarà l'Empordà. 12:30. A l'equador d'aquesta segona hora ja és aquell moment que viatgem. A la secció Topònims ens serveix per viatjar als diferents pobles de Catalunya i a part conèixer l'origen i la història dels noms dels pobles. Sempre allò que preguntes, de què li vindrà aquest nom? Com és que aquesta població es diu d'aquesta manera? Doncs tot nom té una història. No es va posar perquè sí, no es va fer aquest sorteig com es va crear aquella població per dir quin nom toca, o allò que es va preguntar a algú, posa-li un nom, no, sinó que tot té una història, com la que escoltarem avui de Sant Andreu de la Barca.
Topònims.
Sant Andreu de la Barca és el nom com es coneix actualment la població situada a la comarca del Baix Llobregat. Aquest topònim té el seu origen en diversos noms. Ens ho explica Mercè Aymerich, arxivera municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Després de Saguestosis va anar derivant el nom amb Aigüestonsis, Aigüestoses, i aquest nom va anar ben bé fins al segle XIV. No podem conèixer Sant Andreu de la Barca fins ben entrat al segle XV.
La primera població estable es data de l'any 1109. Així ho demostren les restes trobades a la ciutat.
El primer document que parla d'un nucli de població aquí és el 1109.
Actualment, els poc més de 5,5 quilòmetres quadrats d'extensió es troben dividits en tres terços, pràcticament a parts iguals. Sòl industrial, sòl boscós i el d'on edificable. Un dels grans canvis demogràfics de la població arriba als anys 60, quan canvia de ser una població majoritàriament agrícola a una població industrial.
A l'època de la Guerra Civil estàvem al voltant d'uns 1.050-1.100 habitants, no hi havia més. I la gran evolució que es realitza i transformació del municipi es produeix als anys 60 amb l'arribada de tot el tema de la industrialització.
Sant Andreu de la Barca disposa del llibre dels jurats, primer decàleg de drets i deures de la població. Els regidors del consistori, quan prenen possessió de la seva acta, addicionalment el jurament o promesa legal, ho fan sobre el llibre dels jurats. En l'actualitat, Sant Andreu de la Barca té una població de poc més de 27.000 habitants.
El més calent a l'Aigüera.
I dels topònims anem a la taverna. La taverna, amb els sons de taverna, aquest espai que ens ajuda a conèixer el que és l'havanera i el cant de taverna. Avui amb el grup Mestre d'Aixa i una de les clàssiques, aquest, José Miguel.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
José Miguel és una havanera alegre, d'origen basc i de retocs sorneguers evidents. Cada grup que la interpreta ho fa d'una manera diferent, amb variacions a la lletra, però conservant l'essència temàtica de sempre. El nom original d'aquest tema és Havanera de Gúria, però degut a que el nom sortia a la tornada, algunes formacions la varen enregistrar amb aquest nom. Ens l'interpreta el grup Mestre d'Aixa de Vilassar de Mar.
Dijo el sabio Salomón, son de los que al hombre mata, de los que al hombre arrebata. No puede haber amor firme. Dame y al hombre que tú más quieras, pídele de los mujeres.
José Miguel, José. José Miguel, Miguel José, remátela. José Miguel, remátela. Chicharrúa, marédela. José Miguel, remátela. Chicharrúa,
tengo celos del viento, celos de la pura brisa, celos de cualquier sonrisa, celos de tus pensamientos, celos del blando sillón donde tú cuerpo reposa. Tengo celos de la rosa que engalana tu balcón. José José Miguel, Miguel José, remátela, José Miguel, remátela, chicharruana verdela, José Miguel, remátela, chicharruana verdela. Hey, oh, oh.
Tiene la fuerza Sansón en la punta del cabello, en la forma el cabello y en las garras el león, en la cola el tiburón, el cocodrilo en el rabo, las mujeres en el moño y yo en la punta del tallo. José Miguel, Miguel José, José Miguel, Miguel José, remátela, José Miguel, remátela, chicharruana verdela, José Miguel, remátela, chicharruana.
Eren el grup Mestre d'Aixa amb aquest José Miguel, a Sons de Taverna. Bé, deixem la taverna i entrem al cinema. Entrem al cinema Paradís, hi trobem en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, una de les pel·lícules mediàtiques que hi ha d'estrena aquesta setmana és la que fa referència a Miguel de Unamuno, que després suposo que ja en parlaràs, perquè és una pel·lícula que, bueno, la veiem anunciada, els protagonistes també han passat per diversos programes, i bé, és una pel·lícula que, clar, com que té producció, m'imagino, d'una d'aquestes...
Efectivament, és el que hem comentat alguna vegada. A3 Media...
O Media Pro...
O Media Pro, bueno, Media Pro, per tant, perquè és una productora ja més independent, o sigui, més separada de les plataformes, diguéssim, que Antena 3 per una banda i Telecinco per una altra, doncs... patrocinen. Llavors, és clar, quan et trobes en que hi ha una pel·lícula que està produïda per una d'aquestes productores, és clar, a través de les seves emissores de televisió, doncs tu diràs, hi ha una gran promoció i un gran autobombo, que cosa que per altra banda és totalment lògica.
Mm-hmm. Molt bé, doncs en tant fèiem allò de les llistes que m'agrada fer, hi ha un diari, que dintre la seva pàgina web, és el 20 minuts, que altres vegades ja n'hem fet, que hi ha les 10 millors pel·lícules sobre la Guerra Civil. Aviam si en Jordi està d'acord amb aquest, que són pel·lícules interessants sobre el tema de la Guerra Civil Espanyola.
Te vull fer un comentari. No ha sigut un tema que hagi sigut molt portat al cinema, perquè així és com, per exemple... com per exemple el tema de la Segona Guerra Mundial, sí, per part dels alemanys, s'ha portat molt al cinema parlant del seu del Clugas, el seu problema amb el nazisme. Aquí a Espanya hi va haver-hi una certa reticència a tocar aquest tema fins molts anys després.
Clar, perquè, de fet, les pel·lícules que veiem era quasi una exaltació. Raza i totes aquelles, eh?
Però esclar, durant 40 anys és igual com el Reich alemany, que era un gran productor de pel·lícules de cinema. Tenia una potent indústria cinematogràfica. No sé, per exemple, si recordeu La niña de tus ojos, una pel·lícula d'en Trueba, aquesta pel·lícula t'explica la potència que tenia el cinema alemany i com els espanyols es aprofitaven per anar allà a rodar pel·lícules. Aviam, allò és ficció, però que realment és una bona manera d'entendre com durant aquests anys del franquisme se va aprofitar també en aquella època la potència de la producció alemanya. Però el cinema alemany, d'un temps cap aquí, no se n'ha avergonyit del seu passat i ha fet pel·lícules. No sé, jo ara recordo La vida de los otros, que és una pel·lícula excepcional sobre un fet bastant que te'n podries avergonyir, com era l'Stasi quan espiava en els seus propis compatriotes, no?
De l'Alemanya
oriental,
sí. Molt bé, doncs anem a aquesta llista. Això ho voten els que segueixen aquesta. Número 10, hi ha Soldados de Salamina.
Bé, és que, esclar, qualsevol dels títols que me diguis, jo te podria dir que podria estar més amunt o més avall, perquè la qualitat fílmica de tots aquests productes no s'hauria de discutir, perquè el que s'hauria de prevaldre és la valentia de segons quins temes tocar-los quan durant molts anys la cosa va estar, caram, semblava que estava tabú.
Sí. En el número 9, Pa Negre.
També. Clar, fixa't que són... De moment ja en portem dos, i les dos són adaptacions de novel·les que prèviament havien estat escrites sobre un tema determinat. Soldados de Salamina ja es basava en un personatge que va ser el fil conductor que després va desenvolupar la història, i Pa Negre no tant un personatge, sinó un paratge històric on doncs, la gent tenia una manera de viure acord amb les penúries que passaven en aquell moment.
Anem al número 8, a Sai Carmela, més de caire humorístic.
Ara des de la banda humorística, entre cometes perquè ens parla d'una trup que es dedicava a anar... en fi, això era molt habitual. Els titiriteros, o la gent que s'anava a les festes de poble i cantaven les cançons. Esclar, en aquest cas tenim una banda d'aquesta gent que es dedicava a anar a les festes de poble en una època en què segons quin tipus de cançons no es podien cantar perquè hi havia els dos bàndols.
Ens anem ara al número 7, que és una pel·lícula de producció anglesa, Tierra y Libertad, una pel·lícula de l'any 1995 d'en King Lodge.
Bé, el tema de la guerra civil espanyola també... en aquest cas, jo no sé si el guió original era d'en Ken Loach.
Jim Allen, hi posa. Jim Allen.
Però no diu si està basat en alguna...
Història d'amor i amistat, terrorisme autòpic en el seno d'una secció de brigades internacionals durant la guerra civil.
Exacte. Les brigades internacionals varen ser tocats en alguna ocasió pel cinema internacional a partir de novel·les. Bé, Por quien dobla las campanas és una de les novel·les més de Hemingway, que també està inclòs dins de les brigades internacionals.
El número 6 tindríem Les bicicletes són per al verano, en Chavarri.
Fixa't que hem estat repassant una sèrie de títols que tots, el tema de la guerra civil hi és, però sempre a partir d'una història en la que transcorre durant aquell període. Toquen el tema de la guerra civil, però no directament, sinó que s'hi afegeix.
El número 5, La vaquilla.
també, aquesta és molt curiosa perquè, en fi, ens explica una història que vés a saber si quantes vegades es va repetir. El fet de que les persones que estaven a les trinxeres durant dies, setmanes i mesos, arribava a un punt en què, és clar, estaven allà parats, i la relació entre dos bàndols, com arribaves a saber quina era la línia en què per algun motiu feia que s'ajuntessin més que se separessin.
Després, perdó, La voz dormida, número 4. Aquesta no l'he vist.
Aquesta me pots fer algun...
Diu, el director és d'en Benito Zambrano, és de l'any 2012, i diu, l'argument en castellà, diu, igual que la novel·la de Dulce Chacón, en la que se basa, trata de la repressió franquista durante la posguerra espanyola a través de la vida de Pepita Maria.
Val, sí,
de Pepita,
sí.
Maria, Maria León. És
una novel·la, tornem a lo mateix, aquesta ja parla de les conseqüències que hi havia a la postguerra. Per lo tant, també és un tema que la guerra està present, però ja com a conseqüència d'aquella guerra ens explica el que passa a la pel·lícula, que ja ve d'una novel·la.
Bé, després el número 3 seria El laberinto del fauno.
El laberinto del fauno, una alegoria que la guerra civil és el punt on s'està desenvolupant la història, els arquetips i els típics dels personatges de la novel·la, de la pel·lícula, que fan que llavors ho converteixi en una mena de conte de fades, on la nena protagonista es relaciona amb tots aquests personatges a partir d'aquest pare, que és un militar ja típic de l'exèrcit franquista.
Després, amb el número 2, tindríem Les 13 Roses.
Les 13 Roses, aquesta és una de les que m'estava esperant. Per tant, aquesta sí que està basada en la vida d'aquestes noies que van ser jutjades i condemnades per participar en accions que per molt bones que fossin, per el bàndol contrari, estaven considerades d'alta traïció.
Mm-hmm. Aquesta és la número 2, i la número 1, no sé si estaries d'acord, almenys és la que té més vots, és La llengua de les mariposes.
Bé...
No sé si tu l'haguessis posat com a número 1. O l'haguessis votat.
És que ja t'he dit, en aquesta llista de 10... Aviam, és que no té res a veure l'argument, el tractament i la manera d'enfocar la pel·lícula, La llengua de les mariposes, que Soldados de Salamina. I te dic la primera, i te dic l'última. Com que aquesta llista està feta a partir de gent que ha votat i de la seva percepció subjectiva, no hi ha res a dir, perquè és una estadística popular, per tant, seria la més lògica. Però, de les 10 que hem dit, qualsevol podria estar a la número 1 i qualsevol podria estar a la número 10.
Una gran interpretació com les que sempre havia fet últimament en Fernando Gómez.
Sí, la setmana passada parlàvem dels arquetips, dels encasellaments. Això fa que veiéssim com uns actors que en una època varen estar encasellats en un tipus de cinema, després es varen reconvertir, i uns es convertint-se en actors dramàtics excel·lents i també en directors.
Mm-hmm. Bé, doncs aquestes són les 10. Després continuaria, més a La niña de tus ojos, Pájaros de papel, Por quien doblan las campanas, Viaje de Carol, Balada triste de trompeta, La hora de los valientes...
Totes aquestes també podrien haver estat dins de les 10. Passa que, clar, si això és una votació popular, sí, no hi ha res més democràtic que aquesta... També us hauria de saber el número de vots que hi van haver. Clar,
sí, sí. Bueno, el número de vots són públics, perquè encara estan obertes. Per exemple, la que té aquest número 1 té un total de 6.680 punts.
Ja. Esclar, el tant per cent que representa... En fi, és molt subjectiu, per tant, jo ja dono per bo que hi hagi aquestes iniciatives, perquè, com heu pogut veure, tot i ser un tema que no hagi estat tractat molt, i déu-n'hi-do els títols que hem repassat.
Bé, doncs tot això venia a compte del que ens explicarà ara en Jordi a les estrenes i la que en deia la més mediàtica. Bueno, quasi, quasi se la reparteixen. Potser entra en Rambo i en Miguel d'Unamuno, no?
Evidentment, els informatius de cinema de les televisions obren amb les dues pel·lícules. O sigui, alguns obren amb el tema Rambo perquè és una pel·lícula nostàlgica, és una entrega d'una nova una nova entrega d'aquesta saga que aquest protagonista va iniciar als anys 80 amb un èxit que en el seu moment va ser inesperat, com va ser Acorralado.
I no havia de fer ell el paper.
Era
l'últim, perquè ahir hi havia dos dels protagonistes en Peris Mancheta, sí. i en l'altre,
l'Òscar Jaenada.
L'Òscar Jaenada, en l'Hormiguero, i diu que els explicava, el mateix Silvestre Stallone, que de la llista que hi havia, ell era l'últim, perquè tots els altres van dir que no.
És que abans d'Acorralado, qui coneixia el Silvestre Stallone?
Bueno, de Parroqui només el coneixia.
Sí, però és d'una època molt semblant. I Rocky ja el va fer ell, perquè ell ja va escriure el
guió. Sí.
Per tant, que per cert és l'Òscar que té en Sylvester Stallone per el guió de Rocky. Mm. Però que me refereixo jo de que Acorralado, ell va aparèixer en el repartiment, perquè ara ja no sé si les conseqüències de portar a la pantalla Rocky van ser les que Acorralado, o gràcies a Acorralado ell va poder, però de la dècada dels 80.
També explica que ell va dir que sí, però amb la condició que li deixessin canviar el guió.
Acorralado era una producció que parlava d'un tema que també els americans els ha tingut molt ocupats, com és l'estrès posttraumàtic dels soldats que tornaven del Vietnam.
Se n'han fet unes quantes.
I la setmana passada comentàvem de bons i dolents.
Sí.
Acorralado, els policies que acaben siguent els dolents perquè la simpatia del públic se'n va amb l'Acorralado. Però la veritat és que això va en funció de la simpatia del públic. I, esclar, evidentment, els guionistes i els responsables de la producció també influeixen perquè això sigui així. Ara arriba aquesta última entrega, que jo suposo que sí que serà l'última, perquè ja és el retorn a casa d'en John Rambo, per tant ja les aventures a la selva ja han quedat enrere, però el que no queda enrere són aquells fantasmes o els morts que la gent té a l'armari, que sempre te tornen i sempre te fan recordar el passat, i a vegades te'l fan recordar i t'hi fan enfrontar-t'hi. I què has de fer? Doncs tot el que tu ja coneixes i el que ja saps has de fer-ho servir per enfrontar-te a la nova situació que se li planteja quan ja ha tornat a casa seva. Per tant, i en aquesta pel·lícula que està ambientada a Arizona surten personatges mexicans que per això, i com que hi ha una part de producció hispana, doncs en Peris Mancheta i l'Oscar Jaenada són dos de les cares més conegudes que acompanyen a Sylvester Stallone en aquesta última pel·lícula que es diu Rambo Last Blood.
Li preguntaven què tal era ell, diu si era molt de la broma, i diu no pas gaire. No pas gaire.
Doncs mira, és dels pocs actors que s'han també han fet pel·lícules de conya, autoimitant-se i autoparodiant-se. Vull dir que, evidentment, suposo que amb l'edat que té ja està una mica de tornada de tot, però, en fi, així en les distàncies curtes, això ho sabran més ells que nosaltres que l'han tractat.
Aquesta és una, i l'altra...
Mentre duré la guerra.
Mentre duré la guerra.
Bueno, és un drama bèl·lic, històric i biogràfic, perquè ens parla d'una època històrica del país, una època on doncs, una sèrie de personatges es van veure embolicats amb el que va passar aquell estiu del 1936 i que doncs, molta gent d'aquest país va haver de prendre posicions a favor d'uns o a favor dels altres. Evidentment, aquí tracta el tema de Miguel de Unamuno, rector de la Universitat de Salamanca, que en el moment en què això passa, doncs ell pren la decisió de que es posa de la banda dels revoltats. Per què? Doncs ell era conscient de que la situació que el país vivia en aquell moment doncs era totalment inviable. El que passa és que després, quan va veient el desenvolupament dels fets, les seves conviccions van canviant. Aquesta és la premissa d'aquesta pel·lícula que doncs, porta al cinema Alejandro Amenábar i que Carra Elejalde fa una recreació de Miguel de Unamuno extraordinària, perquè en Carra Elejalde el tenim molt encasellat amb segons quin tipus de paper i que sempre diguem que fa de Carra Elejalde. Doncs aquí està molt és molt Miguel de Unamuno.
Aquí deia que l'entrevista, bueno, que d'allò també que estava 4 hores cada dia de maquillatge, i no me veia fins que no m'acabava, diu, no era Miguel de Unamuno. Diu, jo m'havia de veure i així me mirava al mirall i me veia ja caracteritzat i després a partir d'aquell moment ja era Miguel de Unamuno.
Sí, sí, no està, hi ha una feina, una tasca de caracterització molt important, perquè la veritat, no, ja et dic, no és el Carra Elejalde que tots tenim al cap.
No.
Aquestes serien són les dues pel·lícules més mediàtiques de la setmana, i repassem una mica per sobre la resta.
Vinga.
Una animació per als més petits, en baixa, és una pel·lícula alemanya d'animació, animació senzilla perquè els més petits ho puguin gaudir, El paper de sus vides, amb una francesa, amb una actriu que fa un personatge doble, una és actriu i a partir d'una intervenció quirúrgica de cirurgia estètica que surt malament, doncs han de buscar una solució per continuar amb el projecte i troben una doble perfecta i exacta. El que passa, aquesta doble serà físicament perfecta, però de caràcter són totalment diferents. Això s'ha vist moltes vegades en el món del cinema. Hasta siempre, hijo mío, és una pel·lícula xinesa que toca el tema de la política del fill únic de les autoritats xineses. H0US3 és una pel·lícula sobre les noves tecnologies i de com un grup de companys d'universitat es troben en una casa al mig del bosc i a partir d'una aplicació que un d'ells ha descobert de realitat augmentada doncs comencen a tenir problemes i dels grossos. I acabem amb Senyor, una pel·lícula ambientada a la Índia on te parla de les diferències entre les classes socials i els problemes que això representa per la relació entre una empleada domèstica i el senyor per qui treballa. I passem ja per sobre la programació del cinema mongrí. Dora i la ciutat perdida és la versió cinematogràfica d'aquesta sèrie que tenia com a protagonista Dora l'exploradora.
Una pel·lícula d'animació infantil.
Però ara és en versió personatges reals.
Ah, és personatge real.
Sí, sí, és un personatge real. I l'altra, La casa de verano, una pel·lícula dirigida i protagonitzada per la Valeria Bruni Tedeschi, que, si us sona el cognom, doncs és la germana de la Carla Bruni, la que havia sigut primera dama de França.
La dona de Nicolas Sarkozy.
Ah, exacte. Doncs és un drama francès. I bé, amb això doncs, hem arribat al final del programa d'avui.
Molt bé, doncs, tanquem el cine.
Pràcticament ja despedeixo i vaig a la vela aquí a punt. Vinga, doncs.
Molt bé, tanquem el taló.
I la setmana que ve ens retrobem.
Jordi, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, adéu-siau.
Molt bé, doncs amb el cinema, com cada divendres, posem el punt i final del magazín El Més Calent a l'Aigüera. Us deixem ara amb l'informatiu que ens porta l'Abel i després amb el Zona Mixta amb l'Ivan García. De la part, res més. Moltes gràcies, que acabin de passar. Molt bon dia, gràcies per la companyia i l'atenció. I fins dilluns, adeu-siau. Tot allò que...